La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que el que no mata engreixa? O sempre diem això com a broma, però quan hi ha de cert? Doncs bastant, i és que resulta que més d'una personalitat ha mort per culpa de males pràctiques alimentàries. I com que ens sembla molt curiós, n'explicaré de les més sonades. Mireu, Enric I era el fill més jove de Guillem el Conquistador i molt aficionat a les festes i banquets. Una nit, i sense escoltar el consell dels seus metges personals, va menjar-se una gran porció de llamprea, una mena d'anguila molt més ampla i grossa, ja que era el seu plat preferit. I després de menjar-se aquest plat, va caure malalt i va morir poc després. També el rei Adolf Frederic de Suècia va tenir problemes amb el menjar. El monarca, als 60 anys, va arribar amb un gran banquet que incluïa llagosta, caviar, xampany, va llançar la casa per la finestra i de postres va voler acabar-ho amb un dolç típic suec, el semla, que es tracta d'un brioix farcit de crema servit amb una tassa de llet. Fins aquí sembla que la cosa només acabaria amb un empatx, però és que en va menjar 14 i al final, després d'una interminable indigestió, va morir. I és que no acaba aquí la cosa. Diu la llegenda que Lucius Fabius Silo, un dels homes més rics i influents de Roma durant el segle II abans de Crist, va morir després d'una gran festa en ofegar-se amb un pèl que flotava a la seva tassa de llet. Entre nosaltres, una mica trist, morir per un miserable pèl.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una altra setmana més tenim un nou podcast aquí de la Fonda perquè en puguem gaudir tots plegats del menjar, el beure, la cultura i la pagesia d'aquest país que tenim tan bonic. Vinga, va, anem a veure l'Òscar Gómez. Quin restaurant de Torelló ens posa avui a la nostra estimada guia de la cuina catalana? Després ve l'Anna Paré, que ens parlarà de fermentats. Avui, el Bocato di Cardinale, un cuiner d'Amposta, en Xavier Montañés de La Tancada. I avui també parlarem d'una beguda molt especial, que és una mà de sang. I acabarem avui molt picantets, perquè en Ferran i l'Emili Gispert, pare i fill, a Parlavà, i tenen un hort de pebrots picants. I això és, uf, quin escalfor que tenim aquí a la cuina de Catalunya Ràdio. A tots els amants del picant, ja ho sabeu, no us ho perdeu. Comencem! Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per posar un restaurant més a la guia gastronòmica de la Fonda de Catalunya Ràdio. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta'm, ens has portat per tot Catalunya en aquests 7 anys que portem ja de programa a la Fonda, i avui volem anar a un d'aquells restaurants que dius, mira, potser no hi aniré ni anar, però d'aquells que t'has d'apuntar a la llista dels bons esmorzars de Forquilla i Gabinet.
Doncs sí, perquè anirem a Torelló, al Bar Marina, al carrer Enric Prat de la Riba número 15, i és cert que és un local d'una cuina senzilla, d'una cuina directa, d'una cuina de producte, d'esmorzar, perquè ara veuràs quan parlem dels plats, que són, jo diria, que pràcticament l'alineació titular dels esmorzars de Forquilla a casa nostra.
Sí, perquè a més és un d'aquells llocs, diguem-ne, que, home, no és conegut, diguem-ne, perquè diu un ampli aparcament, perquè a més està al mig del poble, però sí que té una curiositat aquest restaurant al Bar Marina.
Doncs sí, perquè és també la seu de la Societat Ocellaire de Torelló. Aleshores té, en realitat, hi ha dos menjadors. El menjador, diguéssim, quan entres per la part de davant, que és on està la barra, i és un menjador normal de bar, senzill, sense més pretensions, i en canvi a la part de darrere tenen un altre menjador amb tot de lleixes, d'estanteries, perquè la Societat Ocellaire s'hi reuneix i a part de les taules per menjar també hi ha les estanteries per deixar les gàbies amb els ocells. Aleshores, al llarg de tota la paret d'aquesta segona sala està plena d'estanteries perquè hi deixin els ocells.
Òscar, què s'hi menja aquí al Bar Marina de Torelló?
Doncs mira, bacallà a la llauna. Bacallà a la llauna ben fet, amb un trosset, l'acompanyant amb un trosset de pebrot, un bacallà bé de punt de salat, ben cuinat, acadèmic, com si diguéssim, pilotilles, qui li agraden les pilotilles amb tomàquet, això és el que ha de demanar. A mi m'han agradat molt les pilotilles amb tomàquet perquè estaven toves, però alhora tenien aquest punt de que notaves la carn, no eren aquestes pilotilles que semblen com puré, que s'han picat massa, i quan les xafes amb la llengua es xafen d'una forma poc agradable. No, no, aquí notaves els trossets de carn, la salsa de tomàquet, casolana, molt bona. Si t'agrada la galta, galta amb suc, la galta pels fanàtics no falla mai. Si t'agraden les tripes, també tenen tripes. I si t'agrada el fricandó, també tenen fricandó. Per això et deia que una mica estàvem aquí fregant a l'alineació titular de l'equip de la selecció del esmorzar de forquilla català.
Clar, a més a més, és molt curiós perquè moltes vegades sempre parlem de restaurants, no? Clar, en un bar també s'hi cuina, no? O s'hi pot cuinar. I és d'aquells llocs on sospito, diguem-ne, que a les 8 del matí t'hi pots trobar tanta gent com a les 9, com a les 10, com a les 11 i com a les 12 o quarts d'una, no?
Doncs sí, jo quan hi vaig anar eren 8 i escaig, hi havia gent i veig, està una bona estona, pràcticament vam marxar a prop de les 10 i allà continuava havent-hi gent i no eren els mateixos, vull dir que hi ha una rotació de gent perquè, bueno, doncs a la zona és cert que potser no es tingui una gran presència mediàtica, però no fa falta. La gent que vol esmorzar de Torelló i dels voltants sap perfectament que el Bar Marina esmorzarà molt bé.
A més, depèn de quin dia suposo, poder escoltar els ocells, no?
Exacte, això, la societat ocellaire, la veritat és que té un encant i em sap una mica greu no haver coincidit, m'hagués agradat, perquè a més hagués intentat parlar amb ells i que m'expliquessin una mica com és això de tenir una societat ocellaire en un restaurant on fan aquesta cuina tan ferma.
Doncs entra a la guia de restaurants i en aquest cas de bars de la Fonda de Catalunya Ràdio, el Bar Marina de Torelló. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui, la dietista i nutricionista Anna Paré ens explica si tots els aliments fermentats són iguals. Anna Paré, bon dia.
Hola, bon dia. Hi ha dos tipus d'aliments fermentats. Els que tenen microbis vius quan es consumeixen, com per exemple el iogurt, el kèfir, el xucrú o el kimchi sense coure, i els que no tenen microbis vius quan es consumeixen perquè han estat cuits o filtrats o processats després de la fermentació. Per exemple, el pa de massa mare, la cervesa, el vi o la xocolata. Així doncs, no tots els aliments fermentats tenen bacteris vius. Tampoc es poden considerar probiòtics tots els aliments fermentats que tenen bacteris vius, perquè en la majoria dels casos els microorganismes no han estat identificats en quant al seu gènere i l'espècie, o bé no han estat estudiats en humans, o no s'ha demostrat que el seu consum aporti beneficis per la salut. Ara bé, tant si tenen microbis vius com si no, tant si han estat identificats com si no, sí que s'ha observat en estudis científics que menjar aliments fermentats de forma habitual millora la nostra microbiota intestinal. I una bona manera de menjar més aliments fermentats podria ser menjant iogurt o kèfir, afegint xucrú o kimchi a les nostres amanides i verdures, preparant vinagretes amb miso i vinagre de poma sense pasteuritzar, introduint el tempeh a la nostra dieta un cop per setmana com a llegum fermentada i bevent kombucha.
Escolta'm, això de la kombucha, què? Un gotet o una ampolla sencera?
En parlarem un altre dia. Què és la kombucha?
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui passa pel Bocato di Cardinale Xavier Montañés, cap de cuina de la Tancada d'Amposta. Xavier, bon dia.
Bon dia.
per esmorzar, dolç o salat?
Salat. Sobrassada. Sobrassada amb truita a la francesa.
Que bo. Del mar?
Del mar, si hi ha musclo, un bon musclo.
I de la terra?
De la terra... el pernil salat.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Home, el plat preferit... ous ferrats.
Un vici culinari que puguis explicar?
A vegades menjo, quan no em veu, si sent la meva novia se'm matarà, delícies de queso congelades.
Hosti, tu què és això? No, no, ni ho conec.
Vaig conèixer un dia a una carnisseria i després quina ensar me'n comprava a vegades a l'hivern per no cuinar i després resulta que un proveedor meu les portava i li compro i en quan ne fico 10 a la fregidora i me'n menjo 4 amagades.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Metxero.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Camps d'arròs.
El dia de festa vas a dinar a...?
A casa meva.
A casa teva, que s'hi cuina bé, no?
Més que res, no tinc ganes de veure ningú i llavors me menjo qualsevol cosa, però a casa.
Si haguessis d'anar a un restaurant, on aniries?
Hòstia, tinc molts restaurants, però el que més habitualment veig és el de Xavier Pellicer.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
Pues seria... tinc molts, a veure, tinc molts de plats, però pot ser un ou ferrat amb sobrassada o una salsa de tomàquet.
Hi ha algun producte que no suportis?
Pues no.
T'agrada tot?
Pues sí, no, és que no tinc cap que no m'agradi.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Aquí todavía l'hem fet amb ceba, amb carbassa, amb carxofa, vull dir que no... Això d'aquest dilema que hi ha, doncs no sé, cada un tindrà la seva opinió, però amb ceba.
Si haguessis de cuinar un arròs per una persona famosa, a qui li t'agradaria cuinar?
Una persona famosa? A Diego Armando Maradona, que ja no està.
Tu hauràs de conformar amb el Lionel Messi.
Sí, me conformo amb la nòvia, que és de Rosario.
Xavi Muntanyès, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Parlem de la gastronomia catalana, també podem parlar d'emprenedoria, i és que avui us volem portar un projecte que aquest estiu ho ha patat. I és que qui més qui menys, a l'estiu un té més calor i també beu més. Però clar, això de beure és molt relatiu, no? Perquè què veus quan tens calor? Evidentment, l'aigua és el millor que podem tenir. Però home, l'aigua és aigua i a vegades també ve de gust prendre't algun tipus de refresc. Podríem parlar de cerveses. Ostres, tenen alcohol i tenen carbònic. Altres refrescos carbònics, precisament, tenen sucres, però també tenen carbònic. I a vegades un diu, i per què no hi pot haver-hi una beguda catalana, amb productes catalans i que, a més, sigui diferent? I hem trobat que el senyor Alemany, de Mels Alemany, ha tret aquest estiu, com dèiem, un producte que és una passada. Per això avui l'hem anat a veure fins a Lleida perquè ens expliqui què és això de la mà de sant. Ferran Alemany, bon dia.
Bon dia, Pep. Com esteu?
Fantàstic. Escolta'm, quin bé de Déu, allò, quina mà de sant, no?, que una beguda, primer, no sigui carbònica, però, a més, feta amb productes de la terra. Com ha sigut això?
Doncs bé, això mateix és el que hem fet. Una beguda, com tu ja l'has anomenat, que es diu mà de sant, i hem creat un refresc tranquil. De fet, són dos. Un és una infusió de menta, amb un toc de mel, i l'altre és una infusió de farigola amb un toc de mel.
Vosaltres sou productors de mel, és a dir, vosaltres remeneu mels de tots els indrets, de totes les alçades, per tenir mels de farigola, de romaní, de mil flors, etc, etc. Però clar, això de la mel sembla que només puguem posar-la en el mató i el recuit, sinó que la mel és el millor endolcidor que tenim, no?
Aquesta és la nostra filosofia, és el que volem, lo volem comunicar. Nosaltres ja portem... Jo sóc la cinquena generació amb ma germà a la família que ens dediquem al món de les abelles i la mel. I en aquests moments tenim un equip d'apicultors de tota la geografia de la península Ibèrica trobant mels de tota mena i tota alçada, com tu molt bé has dit. I llavors la nostra, de fet, tenim una missió. Nosaltres volem endolcir la vida de la gent amb la mel. I per tant, tenim mels de romaní o de farigol o de taronger, però també fem productes com mel amb pell de taronja, que és un producte gourmet, o mel amb fruits secs, o la mel, el pol·len i la gelea real com un producte ja per millorar la salut. I aquest any, el que hem tret aquest estiu és una beguda amb un toc de mel.
Escolta, i com ha sigut aquesta història? Perquè, clar, això no és tan fàcil com un pot arribar a pensar.
Bé, això a nosaltres no se'ns havia ocorregut de fer una beguda, perquè el món de les begudes és una altra manera de procedir i és un altre mercat, no? Però bé, a vegades quan estàs pel món sempre et venen a veure gent que et fa propostes, no? I si un té la ment oberta, doncs les podem acceptar. Aquest ha sigut el cas. Un igualadí ens va vindre a veure fa 3 o 4 anys, el Xavi Homs, amb una idea que tenia. Ell tenia un manantial familiar i tenia ganes de fer una beguda amb aquesta aigua d'aquest manantial i llavors doncs, ho tenia molt clar. Tenia molt clar la marca, Madesan, i tenia molt clar que havia d'estar endolcida amb mel. I llavors bé, vam començar a parlar i amb la búsqueda dels ingredients i del fabricant vam trobar l'equip que som ara, una empresa que es diu De Verd, de Vilanova de Segrià, experts en herbes culinàries, que són els que fan la menta i la farigola, i una altra empresa experta en fer begudes, perquè nosaltres sabem molt de mel, però fer una beguda ja és més complex, té un altre tipus de maquinària i uns altres coneixements, i l'empresa Click Embriu de Torreferrera ens ha ajudat a fer la beguda, i ara diguem que som un equip de Lleida, tots som de Lleida, i els ingredients doncs, també estan obtinguts a les Terres de Lleida.
Déu-n'hi-do, escolta'm, clar, això és important sobretot també perquè, com dius tu, és una beguda, un refresc tranquil, perquè no té carbònic.
Bé, nosaltres l'anomenem un refresc tranquil d'infusió. Evidentment, sense refresc tranquil es referim que no porta carbònic, no porta alcohol i no porta d'aquests sucres complexos o d'aquests additius que quan un mira els ingredients de les begudes doncs s'acostumen a portar. I per tant, hem creat aquest producte i amb un nom molt adient. És a dir, el Xavi, quan va pensar el nom, Madesan, és una expressió popular, és una expressió que ja està, que el nostre, jo què sé, quan jo era petit, doncs una cosa bona es deia, això és Madesan, no? De fet, és el que millor defineix la beguda. Aquesta beguda és Madesan quan no saps què beure, passa molt sovint, és Madesan per beure doncs amb els àpats, és Madesan per compartir amb els amics, és Madesan per molts moments, no?
Home, ara estic pensant, escolta'm una cosa, estem parlant d'un refresc, no? Però jo ara m'imagino, imagina't que som més a l'hivern, que arriba un refredat, i per què no agafar aquesta beguda, escalfar-la una miqueta i fer com si prenguessis una infusió. No ho fem, això de fer una infusió de farigola i posem una miqueta de mel? Doncs per què no calenta també, no? Us ho heu plantejat, l'heu tastada i ja calenta?
Evidentment, aquesta beguda en principi està concebuda amb beure-la com a refrescant, no? amb una temperatura molt adequada, fresca. I sobretot la de menta, no? És la més refrescant. Però la de farigola, que val a dir que la beguda de farigola és una beguda molt, molt clàssica, però és molt moderna perquè el mercat no existeix, ningú està fent en aquests moments begudes de farigola. Aquesta beguda de farigola, doncs sí, si la posem a temperatura ambient o l'escalfem una mica, doncs sí, ho hem provat, i el que tu dius, no? Doncs a l'hivern et pot ser ja doncs el remei per afinar-te aquesta gola, no?
Aquest Madesan, aquesta beguda que aquest estiu, diguem-ne, ha brotat i molta gent l'ha pogut tastar i que s'ha de dir també que va ser un vist i no vist perquè va sortir i vau acabar les existències i n'heu hagut de tornar a fer, no?
Doncs sí, nosaltres no som experts en el món de les begudes i avui dia és difícil entrar al mercat amb una nova referència de beguda, no? Està el mercat bastant, bastant ocupat. Però sí, vam convèncer amb un client, vam fer una promoció i vam fer una comunicació que realment ha arribat a molts indrets. Aquesta comunicació va ser tan viral que es van exaurir les existències en molts pocs dies. Ara hem fet una altra fabricació, tornem a estar presents al mercat i sempre ens podreu trobar a la nostra botiga online, alemany.com.
Però Ferran, no és això només l'únic que tu has fet al voltant de la mel, perquè la mel, tant per prendre-la una dintre com per fora també, es poden fer moltes coses, per exemple, vinagre.
Bé, nosaltres ja tenim una tradició d'intentar o crear sinergies amb altres persones o fer innovació pròpia, no? En aquest cas, fa 4 o 5 anys vam iniciar un projecte molt, molt xulo, no? Doncs amb els de Vinagres Badia de Mollerussa, 5 generacions d'experts vinagres, i amb ells vam barrejar el seu vinagre i la nostra mel, i vam fer dos agredolços, una mel de taronger i una mel de castanyer. Vam repetir el mateix l'any següent amb Calvall, fent un vinagre de poma amb mel, també amb l'ajuda de Vinagres Badia. Per tant, ja tenim una trajectòria d'innovació col·laborativa, no? Nosaltres ens agrada col·laborar. I amb innovació pròpia, doncs, també n'hem fet una aquest any, que hem fet unes cremes de fruits secs, però sempre endolcides amb mel. Tenim una crema d'avellana i una crema d'ametlla, amb uns principis molt clars. 4 ingredients bàsics, en aquest cas és avellana, mel, cacau i oli d'oliva verge extra, sense cap emulgent ni cap additiu. I ara estem treballant amb alguna altra proposta més.
Això ara em fas pensar que aquí hem de canviar la cançó aquella que quan tu jo érem petits no, es feia de la publicitat, no? La mel, avellanes i no sé què, no? I sucre, no? Clar, aquí no hi ha sucre. Una cosa que és molt important en tot això és que la mel, tot i que és un endolcidor, sempre s'ha dit que és un dels sucres més naturals i sobretot més saludables que hi ha, no? Jo et deia, tant per dins com per fora, perquè la mel també podem fer unes bones cremes, no? Cremes, diguem-ne, untables per menjar i d'allò, però també alguna cosa més o algun sabó, no? Que heu fet amb les monges clarisses, ja m'explica'm això.
Doncs el projecte amb les monges clarisses és aquest sabó fet amb mel, és un sabó espiritual, perquè podem dir que és un sabó que neteja per fora, les mans, no? Però també neteja per dins. De fet, és una col·laboració molt maca amb aquest equip de persones que, bé, doncs, com tothom podrà comprendre, es veu en el món des d'un altre punt de vista, i amb nosaltres estem fent equip, no? De la mateixa manera que nosaltres ja fa anys que fem equip amb persones amb discapacitat, perquè tot l'etiquetatge de les nostres mels i la preparació de les comandes va a càrrec de 4 centres especials de les Terres de Lleida que ens ajuden al dia a dia al nostre projecte.
Escolta, la mel és un d'aquests i dels que també sou productors i a més important pel producte i per la qualitat, és pels torrons. Jo no ho sé, però esclar, hem tingut un estiu que Déu-n'hi-do, diguem-ne, s'ha guardat prou bé la calor en generalment a tot Catalunya. Ens ve una tardor que aviat tindrem els torrons a punt. No sé si vosaltres ja en comenceu a fer o esperareu una miqueta més, ara que estem aquí a finals de setembre.
Bé, sí, com bé dius tu, també nosaltres ens dediquem als torrons, també a les primeres generacions, jo sóc la quinta amb ma germà, doncs fem torrons, ma germà és el mestre torronaire, doncs estem començant ara a fabricar torró, quan ja tenim ametlles i avellanes de nova collita, perquè el Nadal sembla que és molt lluny, però realment és molt a prop.
Doncs Ferran, escolta'm, saps què? Jo he portat glaçons, tu no sé si tens un parell de gots per aquí, però jo vull tastar aquesta mà de sant que, escolta'm, això de que no tingui sucres afegits, diguem-ne, convencionals i que no tingui carboni, això fa tilintilint.
Bé, doncs ens hi posem i fem aquesta cata ara mateix.
Anem a tastar.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
De ben segur que aquesta jornada d'avui, aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, la podríem començar amb una poesia de Miquel Martí Pol, del seu llibre Suite de Parlavà, perquè avui, de fet, som a Parlavà. Tot i que avui no parlarem de poesia, parlarem d'una altra cosa que també genera molta picantor a les papiles gustatives, i és que aquí hi ha en Ferran i l'Emili Gispert que tenen molts pebrots. De fet, tenen un projecte que es diu Quins Pebrots, a veure si els trobo per aquí, perquè m'han dit, estem aquí al costat d'una casa on en Miquel Martí Pol hi venia a passar els estius, i em sembla que hi ha... Ah, mira, ja els veig aquí que estan remenant. Ferran, bon dia.
Bon dia.
Escolta, és aquesta, no?, la casa que en Miquel Martí Pol estiuejava?
Sí, és aquesta, exacte, la casa d'en Lluís Llach.
No sé si en Lluís i en Miquel veiessin tot això que teniu aquí, aquest bé de Déu de picantó, em posarien algun en el plat, perquè em consta que a Lluís li agrada menjar molt, però em sembla que menja molt suau.
Fa pinta de menjar suau, sí. Encara no ha baixat cap dia, però ens pot veure des d'allà dalt tranquil·lament.
Escolta, Ferran, tu ets programador informàtic. Com és que has començat un projecte totalment diferent a la teva feina?
Doncs una mica per fugir de lo que és la feina del dia a dia i poder arribar a casa i gaudir d'una de les passions, que és l'agricultura i el picant, i ajuntar-ho tot, ens ha sortit el projecte aquest.
Un projecte que es diu Quim Pebrots, que l'has fet amb el teu pare, que mira, el veig per aquí. Emili, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, el teu fill, programador informàtic, i tu?
Jo, del món de la jardineria, des de fa 50 anys.
Home, així ja, tu ja hi tenies un peu al canó, aquí.
Sí, el de la terra era el meu. Vull dir, abans aquí tenia hort, tenia tomates, tenia albergines, tenia enciams, i el meu fill va tirar endavant aquest projecte, i d'aquí ha sortit el Quins Pebrots, de moment.
Escolta, i com va ser això? És a dir, per què pebrots i no tomates, per exemple?
Doncs perquè, mira, això va sortir durant la pandèmia, durant el confinament, i havíem de triar entre posar-nos a fer pa o comprar quatre plantes de pebrots, i vam tirar per la segona. No, no hi ha cap inici diferent que aquest.
Home, s'ha de dir, és veritat, que això del picant agrada a Emili. És a dir, hi ha molta gent que mengi el que mengi, no? El mexicans, per exemple, és una altra història, però aquí diguem que hi ha molta gent que ja comença a posar el picant.
Sens dubte. Quedes parat cada dia que hi ha més converses sobre el picant, més concursos sobre menjar picant, les varietats que venen des d'Amèrica del Nord, Sud-amèrica, Centroamèrica, i després tots els altres xilis que venen de la zona asiàtica. Vull dir, cada dia obres diferents pàgines d'internet i veus la quantitat de gent que està aficionada i que competeix amb el picant.
Escolteu, i aquí per la Bà és un bon territori pel picant. Els estius són calorosos, els hiverns també fa la fredca Déu-n'hi-do. Com funciona això? Quin és el clima ideal per aquest tipus de pebrots?
Aquí la veritat és que se'ns ha adaptat tot molt i molt bé. Molt i molt bé. També a vegades tenim algunes varietats que són, per exemple, de la zona dels Andes, del Perú, que necessiten temperatures més, una mica més suaus que les que estan aquí. Després aquestes, doncs, poden anar una mica més tard, però en general el clima aquí els ha agradat molt. Tot el que és tropical, també penseu que són plantes de temporada, vull dir, això arriba a un punt a l'hivern que es glaça, es mor, s'arrenca i es torna a començar. Vull dir, són plantes de temporada.
Escolteu, i quantes varietats n'hi ha aquí? Perquè jo veig molt de testos, veig aquest hort d'aquí que teniu moltes plantes diferents amb diverses mides.
Aquí actualment anem al voltant de les 700 plantes amb unes 30 varietats diferents. Des del xili superfort fins a pots trobar un xili dolç. Aquí està la gràcia. I a l'hort, sí, com veuràs, està ple tant de flors com de pebrots, perquè el secret que jo me'n cuido més de remenar la terra i de la mà d'obra que comporta un hort, doncs aquí actuem a nivell molt ecològic, o sigui, no hi ha cap tractament químic i tot es basa en combatre les plagues amb la lluita integrada o lluita biològica, que és plantar molta flor. Aquesta flor atrau insectes que són depredadors de les plagues. I així aconseguim tenir tot el cultiu net de plagues només amb flors i els insectes que això comporta.
Aquí les abelles hi tenen bones coses a fer, no?
Abelles, borinots, papallones, això és un deliri. A la primavera és un deliri, perquè és compatible a les flors amb les plantes. I tot això hem aconseguit, o sigui que mai hem fet un tractament químic, mai, en absolut. El cultiu es fa en fems de granja de vaques o de cavall I res més. O sigui, la terra aquesta es fertilitza per ella mateixa amb el que comporta cada any després del cultiu treballar diverses vegades al terra. Aquí tenim les plantes que en diguem herbes adventícies, herbes que no en diguem dolentes perquè totes les herbes favoreixen els cultius. Unes desprenen més nitrogen, les altres en desprenen més fòsfor, però tot això fa compatible que tinguem un bon terreny.
Un bon terreny per plantar-hi aquests pebrots que, jo no sé, Ferran, allò el 2020, quan vau començar, on vau començar a trobar aquestes llavors? Perquè, clar, 30 llavors, suposo que moltes potser s'han quedat pel camí, però per on es comença a buscar una llavor d'aquestes?
Doncs nosaltres vam començar, bueno, això que t'he comentat, el 2020, amb unes plantetes que vam comprar per internet. A partir d'aquí vam començar a fer fotos, vam iniciar així una mica el projecte i de seguida ja ens vam començar a contactar gent de Barcelona per anar a alguna fira. De cop se'ns va obrir un món que desconeixíem en absolut, d'autèntics fanàtics de les plantes del xili, de les varietats, del picant, i a mesura que vas fent trobades i vas fent fires i vas movent-te una mica, doncs hi ha un intercanvi de llavors, mira què tinc jo te dono aquestes, tu em dones aquestes, gent que viatja, que ja pensa en tu i diu, mira, he trobat això a Tailàndia, t'ho porto, perfecte. I després per internet que hi ha un mercat molt gran de llavors, de milers de varietats i encreuaments i històries diferents. I això és el que busquem una mica durant l'any. No busquem el picant per al picant, sinó que busquem doncs xilis afruitats, que destaquin per ser part d'una cultura gastronòmica d'un país, que siguin de formes, colors, fullatges diferents. Això és una mica la recerca que fem durant l'any a nivell de varietats.
Ara em suposo que a vosaltres us arriba aquí un paquet de l'altra banda del món amb unes llavors determinades i llavors això s'ha de començar a treballar, s'ha de començar a fer germinar, s'ha de plantar, s'ha de cuidar...
Exacte, tenim un hivernacle molt petit per adelantar una mica les germinacions i a més unes làmperes que fomenten la claror i l'escalfor i podem adelantar una mica el cultiu cap al mes de febrer, març, que comencem a posar alguna llavor a germinar. Tens curiositat perquè hi ha llavors que tarden dues setmanes en germinar i n'hi ha que tarden un mes i mig, perquè hi ha varietats, com s'ha dit abans, des del cim dels Andes fins a les planes al costat de la mar. Vull dir, tot això comporta una diferència de planta, de manera de créixer la planta. Hi ha plantes que pràcticament faran dos pams i n'hi ha plantes que arriben al metro i mig. Vull dir que es converteixen quasi en tipus d'arbre petit. El curiós és això, que hi ha tanta varietat, tant de color, tant de diversitat de fulla, tant de diversitat de colors.
Avui som a Parlavà, en aquest poble petitó i bonic, on en Lluís Llach segurament hi va començar a fer tot aquest grapat de cançons que ens va fer gaudir durant tants i tants anys i encara avui en dia, no? Estem aquí amb l'Emili i en Ferran, que tenen un bon grapat de plantes de pebrots picants, de xiles, diguem-li així, d'aquesta manera, diguem-ne, més usual que ho coneix tothom. Però, escolteu, Emili, jo aquí veig unes plantes que de pebrots no en tenen cap, però em sembla que hi podríem fer-hi algun cigarro, perquè són plantes de tabac, això, no?
Exacte, tenim el tabac com a planta, la millor, com si diguéssim, a nivell d'evitar plagues. Per què? Perquè es menja evita el pulgó i té inclús un mecanisme a les fulles que es queden enganxats, sobretot els insectes que són nocius, com si diguéssim. Aquí cuidem molt les flors, el tipus de flors i els colors de les flors que ens portin els enemics de les plagues. O sigui, aquí hem eliminat caparretes, hem eliminat mosca blanca, hem eliminat pulgó, sense haver d'aplicar cap dels insecticides que estan avui en dia al mercat.
Ferran, escolta, veig que hi ha unes quantes plantes, algunes encara estem a mitjans de setembre i algunes encara tenen molt pocs pebrots, altres ja en tenen molts, en veiem una aquí davant que té pebrots de dos colors diferents. Ara el mes de setembre és el gran mes, diguem-ne, de la producció de pebrots?
Sí, ara el mes de setembre és un gran mes de producció de pebrots, setembre i agost, també és quan comença a explotar tot. Nosaltres, al tenir tantes varietats, també tenim diferents cicles de maduració. Tenim plantes doncs, que comencen a principis d'agost, altres que comencen a mitjan setembre a treure el fruit, a madurar, i això doncs, ens permet tenir molta varietat durant molt de temps, però en diferents estadis.
I arribeu fins a acabar l'any, és a dir, fins al mes de desembre, com funciona la planta del pebrot?
La planta del pebrot va tirant fins que les glaçades li impedeixen de tirar. Aquí, per sort, els hiverns ara són molt suaus i hem arribat a treure pebrots per Nadal.
Escolta, i per exemple, aquestes plantes de pebrots que tens per aquí, si no els mata el fred, tornen a rebrotar l'any que ve? O és millor arrencar-ho tot i llavors, com deia el teu pare, quan arriba el mes de febrer-març s'han de fer germinar llavors noves?
És una de les coses que estem provant. A final de temporada en reservem unes quantes, les col·loquem en un lloc una mica més arrecerat, els hi fem una poda bastant important i a partir d'aquí les que aconsegueixen superar les glaçades, doncs sí que a la primavera comencen a brotar totes soles i, curiosament, estem descobrint aquest any que donen una producció molt alta, donen pebrots potser més petits però molts més, per exemple, i comencen molt abans.
Comencen molt abans. Clar, jo ara estava pensant una cosa, aquí entre 30 i 40 varietats amb 700 plantes, Emili, això que a vegades passa, per exemple, l'altre dia n'hi havia un que em deia, ostres, tu, vaig a comprar una planta de pebrots picants, jo plantava el bitxo de Girona, que a l'estiu els gironins ens agrada tant, i li van quedar tots els bitxos entre cometes, contaminats del picat, no? Aquí vosaltres, amb 40 varietats, 30-40 diferents, com gestioneu la picantor? Com va això perquè no se us barregi?
Mira, aquí el tema de la hibridació és molt difícil de controlar. Per una banda estem atraient insectes polinitzadors que devoren les plagues i per l'altra volem que no polinitzin. Per tant, això ja és totalment incompatible. El que fem és mirar d'aplicar una sèrie de barreres naturals entre elles. Si t'hi fixes, veuràs que totes les varietats estan separades per flors. Amb això intentem que si un polinitzador es para amb una planta de pebrot tingui una flor al costat per aparcar abans d'anar al següent planta de pebrots. És una idea que vam tenir i que, bueno, funciona bastant bé. I l'altra és que intentem sempre allunyar les espècies de pebrots unes de les altres. De pebrots tots són del gènere Capsicum, però hi ha diferents Capsicums. Hi ha el Chinense, hi ha l'Anum, hi ha el Vacatum. Aquestes varietats tenen uns percentatges d'èxit d'hibridació diferent. Per tant, si les col·loquem estratègicament, també reduïm aquestes hibridacions. No és el mateix posar un Chinense al costat d'un Anum que dos Anums de costat. La possibilitat d'hibridació és molt més gran quan les varietats són de la mateixa espècie.
Déu-n'hi-do. Clar, jo ara aquí n'estava mirant una, i jo que vinc del món de la cuina, a comarques gironines, sobretot, sempre havíem parlat, Emili, de la cidreta, no? La cidreta, el bitxo coent, que s'assembla molt a aquest que hi ha aquí, però clar, jo ara, mirant una miqueta, veient tantes varietats, ja no m'atreveria a saber quina és una o quina és l'altra. Vosaltres, que ja hi esteu avesats, ja porteu 3 o 4 anys, això de la quantitat, no?, de picant que porten, com ho gestioneu? Perquè, clar, són aquelles coses, Ferran, de que tu mires una mica per internet i comences a veure aquella escala de picantó i tot això, però, clar, ho plantis a Mèxic o a Perú o ho plantis aquí, funciona igual? És a dir, aquell pebrots que diuen que té no sé quant de picant, si el plantes aquí o el plantes a Sant Esteve de Palautordera, picarà igual?
Funciona igual, o sigui, l'escala és el mateix, tant si és Mèxic com si és aquí. El que passa que sí que la producció de capsaïcina no deixa de ser una síntesi química que hi intervenen altres factors. Hi intervé doncs, la quantitat de sol, la quantitat d'aigua, això pot afectar o cap amunt o cap avall la producció de capsaïcina, que al final és el que farà que el pebrot piqui més o piqui menys. Per exemple, nosaltres hi ha algunes plantes que els hi provoquem un estrès hídric, és a dir, els hi retirem l'aigua fins que cauen desmaiades, amb això els hi activem un mecanisme de supervivència perquè augmentin la producció de capsaïcina, o sigui, perquè piquin més. I moltes vegades també ens escriu gent per internet, per Instagram, que ens diu és que he plantat uns pebrots i no em piquen, què pot haver passat? Doncs bueno, han tingut molt de sol, t'has passat amb l'aigua, hi ha factors, sobretot amb les espècies que potser piquen menys, que sí que pot arribar a dir, ostres, m'ha sortit un i no em pica gens. La majoria de varietats que hi ha aquí és molt difícil que te'n surti un que no piqui gens, perquè tenen una producció tan alta de capsaïcina que pot picar més o menys, però gens és pràcticament impossible.
Déu-n'hi-do, escolteu, i això com es mesura? És a dir, aquesta escala, com es diu aquesta escala dels picants?
L'escala Scoville.
I això que diuen 10.000, 3.000, 5.000?
Això, bueno, l'escala Scoville és la versió més folclòrica, més romàntica de la medició del picant. No és un mètode 100% científic. Actualment s'utilitzen cromatografies i temes més de laboratori per mesurar. L'escala Scoville es mesura. Són les gotes d'aigua ensucrada necessàries per eliminar el picant d'una gota d'extracte d'aquell xili.
Quan dius, perdoneu, Ferran, però quan ja dius extracte, a mi em pica tot.
L'extracte seria la part líquida del xili, que puguis sintetitzar el xili amb una gota. Per tant, si un xili són 2.200.000 a l'escala Scoville, significa que necessites 2.200.000 gotes d'aigua per eliminar el picant d'una gota d'extracte d'aquell xili, que serien 80 litres d'aigua.
Déu-n'hi-do, una goteta amb 80 litres d'aigua. Emili, escolta, amb 80 litres d'aigua podem regar moltes plantes de xilers.
I tant que sí, tot i que això de controlar el rec està molt bé, perquè anem de cares a estalviar cada vegada més aigua. Tenim tot el sistema aquí de rec per goteig, i el que fem era el que comentava, segons quines varietats pues, potenciem el picant retirant una mica l'aigua, que veiem que la planta es desmaia, pues, no li passa res, al cap de 5 minuts que li has posat una mica d'aigua torna està la planta eufòrica. Però és curiós el tema de la picantor. T'ho explicarà més bé ell, però tenim des del pebrot dolç fins al superpicant o del més picants del món.
Sí, el dolç no pica, no, Ferran?
No, el dolç no pica.
Però res de res?
Res de res.
I el que tens més picant, amb quina escala es tria? És a dir, com mesurem aquest picant?
El més picant que tenim aquí ara és l'aliento de dragón.
L'alè del dragó, no?
Sí, l'alè del dragó, que és un pebrot desenvolupat, crec, si no m'equivoco, que és al País de Gales, per la universitat, per finalitats mèdiques, per fer pomades anestèsiques i pomades per calmar el dolor, antiinflamatòries.
Home, mira, ara que dius això, pot ser una bona cosa per quan ens hem de fer fregues que ens hem fotut algun cop, però clar, aquí hi ha d'intervenir la ciència, no?
Sí, totalment. És un projecte mèdic entre la universitat i els agricultors que desenvolupen varietats que produeixin el màxim de capsaïcina, suposo, per optimitzar després la producció de medicaments o de pomades o del que sigui, però sí que és una substància que cada cop la ciència mèdica s'hi acosta més per les propietats que té.
La capsaïcina, aquesta màgia que tenen aquests pebrots perquè puguin picar, estem passejant per aquí aquest hort amb aquestes 700 plantes tan diferents. Clar, jo ara, per exemple, estic veient aquí algunes plantes que alguns pebrots ja són ben vermells, altres encara són verds. Suposo que això és el tema de la maduració del pebrot. Doc, com ho saps, quin és el millor moment per arrencar el pebrot de la planta?
Coneixent el punt de maduració ideal del fruit. Sempre quan compres una varietat t'informes una mica de quin és el punt clau, o també per l'utilització que li vulguis donar. per exemple, el jalapeño té tres punts diferents de maduració. Té el verd, que és ideal per encurtir, per exemple, perquè és quan és més cruixent. Té un punt que és quan li surten unes estries molt característiques del jalapeño, que és el punt ideal de collita del jalapeño. Passa que això no ho trobaràs mai en un supermercat perquè l'aspecte és lleig. És, bueno, contradiccions d'aquestes que hi ha. I després hi ha el punt de maduració vermell total del jalapeño, que és quan és més dolç i més picant, perquè ha tingut més temps de produir més sucre i més capsaïcina.
Déu-n'hi-do, clar, és que això del picant és tot un bé de Déu. Aquí em veig junts a Emili, quins són aquests?
Això és la piparra basca, és el primer any que n'hem fet. Hem fet unes 15 plantes perquè hem descobert que en verd te'ls pots menjar fregides, te'ls pots menjar posades al forn i no piquen. I les vermelles, que veuràs en el mateix test, pues, són més picants. És la típica piparra basca que es menja amb les banderilles i tot això. Vull dir, és agradable de menjar perquè no és un picant d'aquests tan rabiosos.
Un picant d'aquells tan rabiosos i, sobretot, també, home, poder-lo tenir així en fresc també és una delícia, que moltes vegades aquestes piparres les prenem, diguem-ne, envinagrades, no?, com amb el pot, així en format agredolç, o, per exemple, el pebrot del Padrón, que a vegades és allò que dius, ostres, vas menjant i són boníssims, i sempre en trobes algun, el punyetero, que pica, eh?
Sí, sí, el Padrón és famós per això, perquè menjaràs un plat i en trobaràs un que és una bomba, i toca qui toca. En canvi, aquí, el que diguem, la piparra aquesta, per exemple, en verd, fantàstica a la cuina, pot menjar des d'una criatura fins a qualsevol persona perquè és agradable, de gust, molt bona. També es fa conservada en vinagre, aigua i sal, i pots menjar-la al cap d'un o dos anys i és la mar de bona i agradable. Hi ha diverses varietats que sí, que hem provat a nivell casolà, de fer-ho per nosaltres, i resulten boníssimes amb aquest tractament senzill de vinagre, sal i aigua.
Escolteu, ara que parlàveu d'això, del tractament, és a dir, d'agafar aquests pebrots, aquests xiles, ara estem, com dèiem, a mitjans de setembre, veiem que ja hi ha pebrots vermells, pebrots verds. Ara què passa? És a dir, vosaltres, que de moment sou un projecte i tot això, què en feu d'aquests pebrots?
Doncs mira, d'aquests pebrots, ara en veus molts, però n'hi havia molts més el cap de setmana abans, que vam tenir una marea humana de visites, perquè una cosa que potenciem molt aquí són les visites a l'hort, que era una cosa que nosaltres no havíem pensat mai fins que la gent ens va començar a dir, ostres, en comptes d'enviar-me els pebrots a casa, els puc venir a buscar. I vam caure que la gent el que volia era veure el que fèiem, com ho fèiem i com treballàvem. I això, vam decidir potenciar les visites. La gent ve aquí, es passeja, fem una explicació, li donem unes tisores i ells mateixos es van omplint les caixes i, bueno, la mar de contents i la mar de feliços corrent per aquí i venen famílies amb nens i bueno, estem molt sorpresos, la veritat, de tot això.
Clar, suposo que aquí hi ha una part, diguem-ne, important, que és el fet aquest de que, clar, tu agafes una tisora aquí i vas tallant, però llavors has de conèixer el pebrots aquí, perquè, clar, en 30, llavors has de saber quins són els que piquen més i els que piquen menys, perquè aquí en Ferran, que diu, no, venen amb la mainada aquí, imagina que se'l foten a la boca, no?
No, es té en compte, sobretot quan venen la mainada els avisem que no els toquin perquè són agressius, o sigui, et podries tocar l'ull després d'haver tocat segons quina varietat de pebrot i pues, molesta bastant. Aleshores, la gent els diguem que prenguin precaució i després sí que tenen aquesta llibertat que els agrada molt d'escollir-se ells mateixos, a vegades per color, per forma, per el grau de picant, que si no se'n recorden, doncs el pregunten, i després també ens ve gent ja bastant coneixedora de diferents varietats de pebrot, que vull dir, també els agrada alternar els coneixements amb nosaltres i canviar experiències i tot això, vull dir que és bo, però des del sentit familiar, el sentit individual, el sentit de que ve gent experta i vaja, que està obert a tothom.
Sí, de fet, veig que s'ha creat, no, el picant, el xilè, ha creat com una mena de comunitat, no, mundial, de gent, diguem-ne, que va més enllà només del consum, que és de l'estudi, que és d'aquest intercanvi de coneixements, intercanvi de llavors, no, Ferran?
Sí, és un món per descobrir i que s'està obrint pas en molts aspectes, en molts aspectes també de la medicina, perquè hi ha molts estudis sobre els beneficis que té el menjar picant, des d'efectes vasodilatadors, efectes saciants, efectes de moltes millores per l'organisme. Jo, de fet, fa 3 anys que no em constipo i ho tinc bastant relacionat al consum diari de pebrots. I el que comentes de la comunitat, doncs sí, hi ha un moviment que aquí a Catalunya encara sembla que costa una mica de penetrar, però cada cop, nosaltres ho veiem dia a dia, que cada cop va en augment. Molta gent que s'hi introdueix, que diu, bueno, jo començo per aquest i vaig pujant, i van provant noves coses, i també és un dels objectius que tenim nosaltres, a part de tenir un projecte i un pla de negoci per desenvolupar productes alimentaris i tot això en un futur proper. Una part important i que mai volem perdre és la part divulgativa del picant. O sigui, aquí tothom està convidat a venir i a ser explicat i a consumir i a provar, i molta gent ve aquí a la visita i prova.
De fet, l'any passat vau fer aquí al costat de la Bisbal d'Empordà i ja vau fer com una mena de, no sé si va ser un show, va ser un concurs, va ser una festa, no, del picant.
Va ser un concurs, va ser un show, va ser una festa i va ser un desmadre de campionat.
I torneu aquest any o no?
Aquest any es fa una pausa i s'hi tornarà l'any que ve. Aquest esdeveniment el va organitzar l'associació Amics del Picant Extrem, que són de Sant Feliu de Guíxols, que de seguida ens vam trobar i vam començar a col·laborar. I aquest any es fa una pausa per poder-ho fer més gran i millor l'any que ve.
Clar, jo ara estic pensant, Emili, que com altres verdures, diguem-ne, que són molt estacionals, quan estan en el seu punt de maduració, llavors què passa? És a dir, com ho feu? Com les guardeu? Què passa amb aquests pebrots picants, aquests xilis?
Bueno, l'alternativa millor és tractar-lo i secar-lo. O sigui, quan són madurs, en vez de que es poguessin fer malbé a la mata, doncs els recollim i es posen en un secador, i a partir d'aquí els pots conservar el temps que sigui, i després és el que dèiem, serveix per elaborar algun tipus de sals. Tots aquests experiments que provem aquí, vull dir, sabem que no ens poden perjudicar, però ho provem aquí a casa. I hem fet algunes sals per condimentar les carns, sobretot a la brasa, i són extraordinàries. Depèn del tipus de pebrot que agafis, però es tracta d'això, d'aprofitar des del sec fins al madur, fins al que talles i ho poses a la taula.
Després hi ha una feina important aquí amb aquests pebrots, quan veus que hi ha una planta o hi ha uns pebrots que són perfectes, que tenen aquella fesomia que t'agrada, no, aquell punt de picant, que dius, anem a guardar les llavors, no? Allò que a pagès sempre s'ha fet, no?, el fet de guardar llavors, Ferran?
Sí. Aquí és una part molt important, com dius tu, identificar cada any els fenotips perfectes i aquells que dius, aquest el guardo, el deixo madurar al màxim a la planta, el trec, l'asseco, li trec les llavors, el poso en una bosseta, l'etiqueto i el guardo per l'any següent. Això és molt important, i de fet la majoria de varietats que tenim aquí són això, són les millors versions dels pebrots de l'any anterior.
Déu-n'hi-do. Escolta, va, jo ja tinc ganes d'agafar unes tisores i començar a tallar per aquí una miqueta. Si a mi que no m'agrada gaire el picant, és a dir, jo amb això del picant sóc més nasal, sóc més del picant del wasabi, que no pas tant del pobret, ja em sap greu, però escolta'm, una punta picant, jo sempre, això és com una targeta de crèdit, no, diuen? Per on començaríem? Què em recomanaríeu que comencés? O per quines varietats? Per veure si m'emociono amb això del picant, Emili.
Bueno, mira, si t'agrada el wasabi, aquí trobaràs que piquen menys que el wasabi i que després agafen una escala que van pujant de poc a poc. Hi ha, per exemple, el jalapeño, que te'l menjaries molt a gust, perquè té un picant acceptable. Després hi ha una varietat que es diu rosita, que també té el seu punt de picant. Hi ha l'ají dulce, que aquest, ja per el que diu el nom, és un dolç, em sembla que ve de la zona de Bolívia o alguna cosa així, perquè aquí n'hi ha alguns de Nicaragua, que també té un nom tot especial, però que es condimenta molt, es fa servir molt allà. Sembla que sigui un fenomen de la vitamina C, que en diuen, perquè diuen que aquests xilis porten tots més vitamina C que les taronges. A veure, la prova és el que diguem, pues, s'està estudiant molt les qualitats del xili. Pues aquí trobaries una escala, fins a arribar a un picant insuportable.
Aquest em sembla que ja no l'agafaré, eh?
L'insuportable aquest tenim, per exemple, el Carolina Reaper, que aquest té 2.200.000 unitats de capsaïcina, i tenim el Tyrannosaurus Rex i l'alè del dragó, que també són bastant fenòmens en qüestió de picant.
Doncs escolteu, jo no sé, començaré per aquests més suaus, perquè clar, llavors una vegada tu tens els picants, Ferran, tu que dius que en menges cada dia, com te'ls menges, és a dir, com els cuines, què fas?
Hi ha una versatilitat increïble amb els pebrots. Te'ls pots menjar amb un entrepà vegetal, un entrepà de tonyina, te'ls pots barrejar amb unes mongetes, els pots farcir, els pots encurtir, pots fer mil coses, pots utilitzar de condiment, en pots tirar un tallet on sofregir per donar-li una mica de xispa, pots fer mil coses, no es fan mai malbé els pebrots.
Escolteu, i això, una d'aquelles preguntes que a mi em neguiteja una mica, això que diuen que el que pica l'entrada pica la sortida, això de la, també funciona aquí, Emili?
Bueno, si hem de ser realistes, jo he tingut més problemes en menjant un xoriço picant que pas algun pebrot d'aquests, eh? Vull dir, la gent que conec que consumeix bastant aquests pebrots no sol tenir problemes a l'hora d'anar de ventre, vull dir, així de clar.
Escolteu una cosa, Ferran, cap a on veus que ha d'anar aquest projecte? Abans em parlaves que això per vosaltres ara és com una mena d'entrenament, que és com un pla de negoci. En un futur immediat veus que aquest projecte pugui acabar siguent, diguem-ne, una manera de guanyar-se la vida? Un pagès, diguem-ne, d'una manera diferent, no? D'un sol producte?
Doncs en això estem treballant, estem estudiant i estem fent diversos cursos d'emprenedoria, perquè nosaltres sabem com funciona tot el d'aquí, però com vols fer el salt a un altre sector és molt complicat. I sí que estem començant a fer moviments en aquest aspecte, en el tema dels condiments i el tema de poder aprofitar tot el que generem aquí per elaborar altres coses. Ara hem tancat un acord amb un obrador per començar a elaborar salses i estem fent prototips de salses per poder treure una salses al mercat amb totes les garanties, una cosa que puguem distribuir, puguem vendre i aquí començar a créixer i qui sap on podem arribar, no ho sabem encara.
Emili, jo ja ho veig que el teu fill t'anirà manant feina i no podràs pas anar-te'n al sofà, eh?
Bueno, mira, això forma part de la meva jubilació, vull dir, i mentre sigui una cosa que sigui una teva distracció, que tinguis allò uns moments al dia que fas les coses agradable, que no ho fas per força o que no ets un esclau de la feina, doncs ho tirarem endavant. Vull dir, no es tracta de voler fer una gran quantitat, sinó una qualitat. I el que explicàvem abans de les visites, la gent s'ho agafa d'una manera molt filosòfica. Vull dir, i tenim visites de peruans, de bolivians, gent que ens ve de Barcelona, de restaurants, de fabricants de cervesa, de fabricants de salses. Vull dir, a veure, és tot un món que pot ser molt complexa, però és allò de menjar a poc i pair bé.
Menjarem poc i pairem bé. Emili Ferran Gispert, aquí per la bar, els podreu trobar en aquest Instagram de Quins Pebrots per poder veure com treballen aquesta gent. I escolta, bueno, anem a passejar una miqueta i m'ensenyes pebrots, Ferran?
Sí, hi ha una cosa que m'agradaria destacar-te i ensenyar-te.
A veure, què és, què és?
És el nostre projecte de pebrot, creat per nosaltres, el que parlàvem abans de la hibridació.
O sigui, aquest ja no ve ni dels països asiàtics, ni de Perú, ni de lloc.
Aquest ve de Parlavà.
I com heu aconseguit això, a veure?
Doncs en aquest cas va ser un creuament buscat, però accidentat. Vull dir, no...
Un accident afortunat, no?
Un accident afortunat entre un alè de drac i un T-Rex. Vam detectar una hibridació, un fenotip extraordinari, i a partir d'aquí hem començat a desenvolupar el drac de Sant Jordi.
El drac de Sant Jordi, mira, que és com bigarrat, no? És un color groguenc i verd, ara?
Això, aquest color, en el món dels pebrots, en diuen mostassa, el color mostassa. És una variant de color que tenen moltes altres varietats i que a nosaltres ens ha semblat idoni, degut al nom que li hem posat de drac de Sant Jordi, que tingués aquest color verd mostassa tan agraït i tan icònic.
Sí, aquest és d'aquells que pica, pels noms que has dit.
Aquest mossega i mossegarà fort.
Amb aquests números que dius de tants de milions, aquest per on se'n va?
No en tenim ni idea.
Això fins s'ha de mirar, no?
Fins que no el tinguem estabilitzat, penseu que el tema de la hibridació no és un tema ni ràpid ni fàcil, sinó que són 3, 4, 5, 6 fases d'estabilització. Això significa que cada vegada hem d'anar traient el pebrot que més ens interessi, guardar les llavors, tornar-lo a sembrar, d'aquell tornar a treure exactament la forma, el color que volem, fins que arribarà un dia que totes les llavors que es plantin sortiran amb els pebrots amb la mateixa forma i el mateix color. Això són unes 5-6 generacions per estabilitzar la genètica.
Estem al 2024, doncs, guaita, fem una cosa, i ens tornem a veure el 2030, si Déu vol, no? I llavors ja podrem parlar d'estabilització del drac de Sant Jordi, no, Emili?
Abans, ara ja portem 3 anys, el tercer any, de 5 anys podem donar-lo quasi com estabilitzat. Aquest portem, sí, 3 anys. I ara és el primer any que ens ha sortit amb unes característiques ben bé les que es buscaven.
Doncs escolteu, Emili, Ferran, moltes gràcies per avui ensenyar-nos, explicar-nos amb aquesta passió, sobretot, i amb aquesta saviesa, aquesta cultura del picant. I va, anem a buscar unes tisores?
Va, anem.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase de Nathan Myhrvold que diu: cuinar és pels cuiners. La ciència ens informa i ens permet cuinar sabent el que estem fent, però no és un substitut de les habilitats d'un xef. I això és el que volem aquí, que cuinem, que fem ciència i, sobretot, pedagogia i respecte cap a aquesta professió tan bonica que tenim. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away. Surrender, surrender. Stop your running, stop your running. Surrender, surrender. It's all over now, it's all over now. Surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.